3 minuts, comença ara la gran vida.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, la gran vida. En Juan Mimas i Raül Valls.
Què tal, com estàu? Molt bon dia, benvinguts a la Ràdio Pública de les Illes Balears. Si vos acabeu de connectar, benvinguts a la gran vida, com cada cap de setmana, aquí al costat de Raül Valls. Molt bon dia, com estàs?
Bon dia, com estàu? I de bon diumenge, 5 de juliol, som aquí en directe a IB3 per contar-vos tot allò que passa.
5 de juliol, el temps passa volant i no mos donen compte, ja haurem de tornar a volta al col·le. Bé, però
espera't.
Encara disfrutau. I si sou per dins, sou papàs i heu d'estar amb els nins, ja els teniu perquè col·locats en el sentit de campaments, tothom entretingut. Si sou mestres i teniu vacances, tanta sort, però si heu de fer feina, una mica de paciència i sobretot que pugueu gaudir de vacances, no?, quan vos toqui. Mentrestant, nosaltres vos volem entretenir. Avui, en aquest programa número 87, aquí també passa el temps volant, amb en Lluís Menéndez, el control tècnic, i ja sabeu que a nosaltres mos agrada que també sigueu, que vosaltres pugueu participar. Tenim un número de WhatsApp, si vos mos voleu enviar qualque cosa, que bé que ho feis, o qualsevol cosa, jo què sé, què fareu aquest estiu? Idò, també mos ho podeu contar. On? En aquest número?
646-93-45-01, al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
I en aquestes 3 hores de programa, avui, Raül, tenim diferents històries.
Exacte. Ja sabeu que estan de festes totes les illes, d'estiu, ja han començat les revetlles i per això avui anirem fins a les festes de Sant Cristòfol de Biniali. Però abans mos mullarem, no?
Mos mullarem en doble sentit. Un, perquè volem parlar d'una qüestió, d'un tema que ha evolucionat i que ha canviat molt l'entorn de les Illes Balears. Tu vas per Palma, per exemple, a la capital mallorquina, i no, ja no saps si hi ha més bars o perruqueries. Ah. I això és una situació que ha anat canviant, ha anat evolucionant. Però quin tipus de perruqueria? La perruqueria antiga de fa de 70 anys, que encara hi ha mallorquins que hi fan feina i que va de generació en generació. Avui parlarem d'això, d'heredar aquesta feina, aquesta professió. Però després hi ha les perruqueries aquestes, les anomenades barberies, no?, de gent que ve de fora i posa la seva perruqueria. I amb això a vegades hi ha una mica de polèmica, però sobretot parlarem d'un llibre de l'escriptor José María Gago González, que ell repassa l'evolució de les perruqueries de Mallorca des de fa 70 anys fins a l'actualitat. Després parlarem també amb un perruquer perquè volen posar cara i ulls de com és la situació actualment. I efectivament, com bé deia en Raül, mos banyarem en el millor dels sentits. Parlarem d'esclerosi.
Exacte, perquè avui és el dia 5 de juliol i com el primer diumenge de cada any, del mes de juliol, se celebra el Mulla per l'esclerosi múltiple. Per tant, avui totes les piscines d'arreu de les Illes Balears i també les platges estan participant d'aquesta campanya i aquesta iniciativa que dut tant d'anys funcionant, i per això xerrarem amb la seva presidenta per contar-vos quin és l'objectiu, quines són les necessitats i sobretot tota la gent que s'ha mobilitzat durant el dia d'avui.
És un tema molt interessant que se repeteix cada any i que és necessari donar veu. També tindrem en Julio Bastida, si voleu saber què ha passat a successos, tribunals, totes drames que també passam aquí i coses, situacions d'actualitat així, també mos explicarà, com sempre, de la mà de Julio Bastida, que a més ho fa d'una manera que enganxa. I a segona hora després tindrem Llevant en marxa, perquè volen crear un orfenat per donar una nova oportunitat a 250 infants. Parlant d'un orfenat que se construirà a Veneçuela, que ha patit aquest terratrèmol. A més, hi ha hagut un conveni, una col·laboració també amb IB3, que vos explicarem, que s'ha signat aquesta setmana. I festa de Sant Cristòfol, no?, de Viniali, com bé deies, i avui un poquet de cuina, un tombet tradicional, què t'apareix?
Un boníssim, m'apareix. I després, entre tu i jo?
Entre tu i jo, avui amb una persona que participa directament en un dels programes que d'actualitat ara de IB3 Televisió, i ja vos anirem donant pistes durant el programa, però de moment començam amb aquesta entrevista.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Farem un petit viatge en el temps, un viatge que mos durà cap a una o un ofici que tots coneixem molt bé. D'una manera o l'altra, tothom, absolutament tothom, és que tenim més cabells, manco cabells, anem a la perruqueria. D'una manera o l'altra. I clar, com eren les perruqueries de fa 70 anys? Vos en recordeu del primer perruquer, el primer que vau tenir? Quins pentinats demanaven antigament els homes? Com ha canviat aquests degradats que se fan ara? En quina freqüència anau vosaltres a la perruqueria? Hi ha dones que hi van un pic cada 3 mesos, hi ha homes que van cada 15 dies, hi ha homes que també van cada 2 mesos. Això canvia molt, depèn de la moda. Jo, Raül, tu, per exemple, hi vas molt a la perruqueria?
Ara
te veig un poc... No, tu me vas dir un dia que a vegades no te pentinaves i és quan tenies el cabell sequent natural.
Clar.
Perquè l'altre no el veig.
Perquè quan no me pentin, clar, tinc el cabell natural.
Que jo m'agrada més així, per exemple. Bé, això és una cosa meva.
Sí, mem, el que passa és jo és com la reina, no? Que ja té aquell pentinat que ha de ser sempre igual perquè ell surt a la mònada. I d'allò, clar, ja fa tant d'any d'aquesta santa casa que ja tenc el meu pentinat i jo ja, que, si no, no me'l coneixeran.
Jo com que he començat a perdre... Bé, començat no. Fa anys vaig perdre una mica de cabells de dalt. I més o manco, aguantam. Si no me veig de dalt, no hi ha cap drama. Però si jo no me pentines de matí, sobretot si no vaig a la perruqueria un pic a 3 setmanes, primer que m'acreix molt dels costats, i com que dalt, clareja, clar, al final t'has d'entregar...
Hi ha un drama. Sí,
un drama. O sigui, ja jo digueu, necessito pentir... M'he de pentinar un poc cada dia. Però ho té ben assumit, perquè pensa, joder, si ningú te mira des de dalt, clar, tampoc... No.
Jo pel entenc, i que veus també, però sí. Que no és el mateix. I, bueno, això, s'han de pentinar, el que passa que, clar, jo ho he tingut bé perquè mon pare ha estat per bé tota sa vida, per tant...
No ho sabia, sempre ho veuràs. Ho he tingut bé. Epa, idò, mira, sí, barber, parlarem també d'aquesta part de ses barberies. Idò, per parlar d'aquest tema, així, que puguem conèixer una mica de que va ser història, xerram ara mateix amb en José María Gago. Molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, bé.
Ets historiador i autor d'un llibre que parla de la imatge masculina a la perruqueria. Se diu La imatge masculina en peluqueria. És una obra que recull, diguem, l'evolució de la perruqueria masculina i també el paper d'aquest ofici, el paper que ha tingut dins la societat. És així?
És així. Efectivamente, había varias opciones a la hora de plantear el libro y yo creo que lo que mejor define un poco a esta noble profesión de, bueno, de siglos y siglos, ¿no?, que ahora pues se centra fundamentalmente en lo que conocemos como peluquería y que, como vosotros habéis hablado con anterioridad, pues las barberías era lo que definía, ¿no?, a la peluquería de... En aquel momento se llamaba de caballeros, evidentemente la peluquería de homos. Yo creo que la imagen ha ido evolucionando con el tiempo, pero que fundamentalmente esa imagen que hoy... tenemos cuando salimos de la peluquería. Me ha gustado mucho escucharos que efectivamente todos, casi sin excepción, hemos ido o seguimos yendo a las peluquerías, ¿no? Pero sí que es cierto que hasta los años 50, 60, realmente la actividad de peluquería era sobre todo de barbería y de alivio de, del cabello, ¿no?
Aquí te volia demanar i volia fer un incís, José María. Si entram ara, mos ficam dins la màquina dels temps, mos ficam dins una perruqueria dels anys 50, per exemple. Què hi trobam? Quina és la imatge?
Bueno, en los años 50, digamos que todavía pervivían lo que eran las barberías, ¿no? Donde lo fundamental en esos establecimientos era el rasurado de la barba y además de una manera muy tradicional, ¿no? Con el raor, con la navaja de afeitar. Y el corte de cabello, bueno, pues se hacía, como señalaba antes, para aliviar ese pelo largo, pero realmente no había una estética, no había hasta ese momento pues una capacidad de crear una imagen a partir de lo que es el cabello, ¿no? Era sobre todo, como digo, fundamentalmente el arreglado y el rasurado de la barba y en su caso el bigote, ¿no? Y ahí es donde precisamente se da un vuelco que yo incluso hablaría de un poco revolucionario, ¿no? Cuando se introducen elementos nuevos en la antigua barbería, que tiene elementos de semejanzas, ¿no? con la barbería actual, pero tiene muchísimas diferencias aquella antigua barbería con las nuevas barbershop, barber club, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí empieza fundamentalmente el corte de pelo a navaja, que tiene su historia y tiene sus protagonistas, y todo lo que eso conlleva, porque claro, cuando uno se corta o se cortaba el pelo a navaja, requiere un lavado de la cabeza, requiere un secado del pelo. Todo eso es novedoso. Pasábamos o se pasaba de un simple trabajo de afeitado y de corte de pelo a lo que realmente es en la actualidad, ¿no? Crear una imagen que cada uno tiene y que evidentemente está influenciado por modas y que está influenciado por llegada de novedades del exterior, la imagen de los influencers, etcétera,
¿no? Bueno, també ha que dir que un temps, a part de fer-ho per necessitat, evidentment, tampoc hi havia tant de productes ni tantes coses per fer, no? I a part d'això, tampoc no hi havia tant de referents. Vull dir que si algú sortia pel cine i anava a veure una pel·lícula, que era potser l'única que podíem veure...
Clark Gable, no sé,
aquell pentinar que duia aquell actor era el que llavors duien o volien dur tots els homes o totes les dones, no?, en aquest cas.
Sí.
Tampoc no hi havia tantes opcions a triar, no?
Efectivamente. Bueno, también el famoso corte de pelo a lo Tony Curtis, que evidentemente ese flequillo... muy característico, todo eso evidentemente evoluciona y sobre todo, aunque por ejemplo el peinado de Tony Curtis es de los años 50, sobre todo en los 60, en lo que concierne a España y concretamente a Mallorca, que es donde se centra el libro, pues llega con cierto retraso, pero también evidentemente las películas, los actores de moda, etcétera, creaban un estilo, una moda que los jóvenes o no tan jóvenes de esos años 60 pues iban adoptando fundamentalmente. Y luego, a partir de ahí, pues todo lo que conocemos, el corte Beatle, el corte llamado de Travolta, pero en realidad Tony Manero como protagonista de Fiebre de Sábado Noche, etcétera, etcétera, hasta llegar a la actualidad, ¿no? Con una larga trayectoria. Y por eso me decidí fundamentalmente a titular la evolución de la imagen masculina en peluquería, aunque evidentemente lleva un subtítulo que es la historia y las historias de la peluquería mallorquina en un tiempo y un lugar. El lugar es obviamente Mallorca y el tiempo es a partir de mediados de los años 50, 1955, hasta la actualidad. Cómo ha ido evolucionando, cómo primero desaparece lo que es la antigua barbería, los barberos que no tienen continuidad, aparece la peluquería, como vosotros decíais, evidentemente la carga y el volumen de nuevos productos, champús, de cremas, de ceras, de gominas, etcétera, que van evolucionando hasta llegar al momento actual, pues donde los polvos explosivos o las cremas evidentemente han ido copando y han ido acortando con la peluquería de señoras, de mujeres, todo ese volumen de productos estéticos, cosméticos, que también tiene en la actualidad la peluquería masculina.
José María, si parlem de perruqueria femenina, en aquest cas, després, en els anys 70, 80, se van començar a obrir perruqueries especialitzades en dones, que després se va canviar a unisex, no? Ja hi havia les dues parts. De fet, molt de ròtols de les perruqueries ja posen unisex, tot i que el millor és una marca que se va posar en els anys 90 o principis del 2000, també. Com eren les perruqueries, quins eren els serveis que hi havia per les dones? Perquè hi va haver un moment que les dones se comencen a preocupar molt, hi ha la moda, se comencen a tallar els cabells, les dones principalment, fins que hi ha com una evolució i els homes se comencen a preocupar més per anar a les perruqueries. Però com eren les perruqueries femenines també durant aquesta època dels anys 60-70?
Bueno, yo he trabajado menos sobre las peluquerías femeninas o peluquerías de mujeres, pero fundamentalmente la peluquería inicial o la barbería inicial, la peluquería, mejor dicho, pues primero era exclusivamente de hombres, de caballeros. Las mujeres se hacían el corte o el tratamiento del cabello en las propias viviendas. Evidentemente era fundamentalmente para las mujeres de un cierto poder adquisitivo o sus familias, sus maridos, etc. Luego, curiosamente, recibe un empuje importante la peluquería femenina y ahí llevan la primacía con el tipo de productos, con todo lo que tiene que ver con el tinte, con el tratamiento del cabello, y eran evidentemente centros, como los masculinos también, centros de sociabilidad, ¿no? Donde la mujer tenía una cierta privacidad en las peluquerías, hablaba con otras mujeres sin la presencia masculina y la presencia de los padres, de los maridos, etcétera, etcétera, ¿no?
I actualment, te volia demanar també per clar, ara actualment, aquest creixement de barberies, com veus la salut de les perruqueries? Jo he comentat en el principi que ara n'hi ha cada 10 metres, tothom pràcticament pot posar una perruqueria. Jo no sé el que costa posar una perruqueria, no sé el que costa sobretot mantenir-la, però és cert que han passat de tenir la perruqueria del barri, del poble del veïnat, ara cada 10 metres n'hi ha una.
Sí, bueno, evidentemente estamos hablando casi siempre de barberías, las nuevas barberías, ¿no? No es demasiado costoso abrir, lo que sí es más costoso es mantenerla, ¿no? Porque, bueno, tiene unos gastos, no solamente fijos, sino también de personal, y si eso se mantiene con unos precios, ahora ya ha cambiado, pero hace una década era, o incluso menos, unos precios
5 euros, 7 euros, 8 euros,
reducidos. Sí. Exacto. Ahora ya eso se va equilibrando con la peluquería, digamos, tradicional o la auténtica peluquería, ¿no? Pero sí que también yo distinguiría fundamentalmente una barbería low cost y una high barbería que de alto standing, en donde también además es curioso quién lleva esas peluquerías. En las de low cost, fundamentalmente en el caso de Mallorca, es un personal magrebí, marroquí, tunecino, etcétera, y también dominicano, centroamericano, etcétera. Pero en las de alto standing se ha producido algo curioso, ¿no? Que hay una incorporación de la mujer, curiosamente, a una actividad o a un sector fundamentalmente masculino, ¿no? Porque los que van a las barberías son también se puede cortar el pelo, etcétera, a mujeres si el pelo es corto. Pero es curioso, y yo en el libro abordo esta cuestión, ¿no? De las mujeres en espacios masculinos de la peluquería, ¿no? Cómo tiene una sensibilidad, digamos, un valor añadido el trabajo de las mujeres en las barberías, fundamentalmente de caballeros, y sobre todo en las de alto standing, ¿no? En Palma y en Mallorca en general hay unas cuantas, y en ellas la presencia de la mujer es fundamental en el trabajo.
I de José María, per acabar, quan sortirà aquest llibre? Tinc entès que encara no ha sortit, però sortirà d'aquí uns dies.
Sí, la idea és, mi editor, Toni Giscafré, de Documenta Balear, se ha comprometido a que en la segunda quincena, a principios de la segunda quincena de este mes de juliol, aparezca el libro. Yo confío que eso sea así y que esté en la calle para que todo el mundo pues se sienta en cierto modo identificado, ¿no? con toda esa trayectoria. Es en definitiva también un homenaje a los peluqueros y a los barberos, que si lo pensamos bien realmente son personajes imprescindibles de nuestra vida, y se vio con claridad durante la pandemia, ¿no? Como todos estábamos desesperados por poder ir a las peluquerías. Bé, y sin embargo,
estaban desesperados en general, sí.
Sí, sin embargo no son reconocidos, sí. Y yo con este trabajo modestamente quería hacer un pequeño homenaje a esos personajes que son y han sido peluqueros y los barberos.
Idò, ja sabeu, hi ha un llibre, si teniu la curiositat, el títol del llibre, que se diu... José María, ¿cómo se dice el libro? ¿Os recordas?
El título sería La imagen masculina en peluquería, historia e historias de las peluquerías de caballeros en Mallorca, 1955-2025, a partir de 19 entrevistas, 19 testimonios de barberos, peluqueros, peluqueras i gent allegada al món de la peluqueria.
Idò, moltes gràcies, José María, també per aquest homenatge en els perruquers. Nosaltres farem el nostre petit homenatge i també entrevistarem a un perruquer.
Claro.
Que vagi molt bé, José María. Moltes gràcies per estar amb nosaltres a la
moltes
Gran Vida.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu.
La Gran Vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
Sempre quise ir a Helena, dejar un día...
Molt bé, també volen dedicar 5 minutets a parlar precisament amb un perruquer. Un perruquer que ha vist una mica les tres generacions, no? La de seu padrí, la de son pare i també la seva pròpia, perquè ell és perruquer, fa feina a peluqueria Juan Ángel, a Joan Miró, a Palma, i la veritat que molt fa ganes també posar cara i ulls, no? Una persona que també hagi vist una mica com ell continua, no? En la tradició familiar. Joan Andreu, molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, Juanmi. Tot bé, aquí estem.
Estàs currant en bon diumenge o no toca?
No, avui no toca.
Molt bé, toca descansar i sí, tanta sort.
Sí, sí, sí.
Feis una feinada, els perruquers, perquè la gent mos entengui. Tu fas feina 6 dies a la setmana, 5, una mica com t'organitzes?
Bueno, nosaltres feim feina tot el dia, de dilluns a divendres, però els dissabtes feim de 9 a 1.
Molt bé.
Perquè si no... és molt feixuc, és molt feixuc, era una feina molt feixuga.
És una feina molt feixuga i ja hem sentit com ha evolucionat la perruqueria, però tu no sé si vas arribar a conèixer la perruqueria del teu predí en el passeig d'Esborn o ja no, perquè eres molt petit.
Jo, en el meu padrí, vaig tenir la sort de que el vaig estar ajudant 2 mesos.
Que bé.
Que el seu darrer oficial se'n va anar de vacances i ja era quan... 2 anys antes de morir el meu padrí, va venir i me va dir, vine amb jo 2 mesos. I ha canviat radicalment la peluqueria. És més, quan jo vaig fer un client de Juvença, que era un estranger, i me va veure coi la màquina, me va dir, què fas? Aquí no se cuien màquines. I ara és tot el contrari. Després de 14 anys han passat ja.
Imagina't, clar, eren les tisores, no? Tots quan hem anat a la peluqueria escoltàvem... Sí, digues.
Sí, ell no va coi una màquina en la seva vida, crec.
Estic per dir, mai va agafar una màquina.
No va coi mai una màquina.
Jo record quan era nina aquest renouet de tisores de vora soroll, sí. Tan típic. I això era renou de perruqueria. Tu que has viscut aquestes tres generacions, saps que ets un privilegiat o ho entens així, d'haver fet feina amb el teu predí, amb ton pare i ara també tu? Per això de Cadillac Solitario, també, que t'han posat de fons, que sé que t'agrada.
Sí, totalment. A més, són dos mestres, perquè la peluqueria com toca. Jo sempre dic, perquè m'he criat en el món de la peluqueria, que el que ara se fa, amb tots els meus respectes, no és peluqueria, se pot dir barberia i tot això, però una màquina és una màquina, i tot és degradat, i que s'estan fent, i tal, ho pot fer qualsevol persona... que se posi un any amb una màquina davant el mirall i ho sabria fer. Lo difícil són fer rebaixes a tisora, tot el que ve siguent, en tisora de buidar, en senapar i tot això.
Per què penses que la gent ara s'estima més anar a una perruqueria d'una persona que ha fet això, que ha mirat 4 vídeos de YouTube, munta una perruqueria aquí a Palma, perquè el número de perruqueries que hi havia quan el teu predí encara feia feina o tu vas començar amb ton pare de jovenet, no són les mateixes que hi ha ara. Ara n'hi ha una cada 10 metres.
Jo crec que ara a Espanya el que més hi ha són bars i peluqueries.
Sí.
És així. Perquè ara s'ha posat de moda. Jo quan vaig començar, que tenia de 9 anys, havien 6 o 7 peluqueries de tota la vida. O sigui, ningú volia ser peluquer. I ara la tendència va canviar. Jo crec que va tenir molt que veure en Sergio Ramos. Quan se va llevar la melena,
sí,
va haver un boom de fer degradats i tot això. I no sé, les xarxes socials també han influït molt. I ja t'he dit que ha estat un canvi molt gran. Jo he vist, de veure 7, 8 peluqueries, que 2 eren cadenes, tipus que canya o alguna cosa així, però vamos, 3 o 4 peluqueries en el mateix carrer.
Com hauria de ser la perruqueria avui en dia? Amb què estàs d'acord i amb què no? Perquè hi ha canvis, mos podem... hi ha perruqueries per tothom? Tenim perruqueries de diferents preus, però, clar, és difícil competir amb una perruqueria que te posa un preu inferior a 10 euros a estall.
És complicadíssim. A part, se tindria que tornar a muntar una associació, que ja el meu padrí va ser president, mon pare va ser president, i ells poraven més o menys un preus i que no se pogués obrir de tal hora a tal hora en dissabte. Se tindria que regular un poquet, però aquesta associació va desaparèixer i qualcú tindria que coi el mando un altre pic. Perquè no pot competir. No se pot competir amb moltes coses que te poden aquest tipus de peluqueries. Amb tot el meu respecte, no?
Tu ho dus a sa sang, que has après de, sí. Tu dius de dos mestres, del teu predí i de ton pare. En un moment de la teva vida vares abandonar la peluqueria, o més que abandonar la perruqueria, te vares dedicar a altres qüestions, a altres feines, però has tornat. Per què has volgut tornar a la perruqueria i si penses que ja és definitiu per tu?
Sí, és definitiu. Jo vaig deixar la peluqueria 3 anys perquè volia fer un altre repte i coses així. I pues, no ho sé, superar-me jo mateix, ja, no ho sé. Però, vamos, com tu has dit, jo ho duc a la sang i mai he deixat de tear. Jo cada dia, durant aquests 3 anys, me venia qualcú a casa a tear-se el pèl, ja sigui un antic client com a mig. Cada dia jo vaig tear pèl. I ja t'he dit, ho duc a la sang i sempre ho he enyorat.
Pensa que quan ton pare se jubili, tu encara matearàs els cabells. O sigui, jo ja estic aquí i aquí, això queda clar. Hi ha la prova de lo que acab de dir, de que sí. Sempre seré fidel, no?, a la vostra família i quan ton pare se jubili, tu matearàs els cabells. Aquesta fidelitat, tu la notes també o s'ha perdut?
No, jo en la nostra clientela, gràcies a Déu, ho not molt, perquè nosaltres, a part de tear bé espel, el que fem és fidelitzar el client. Nosaltres, que tenim, gràcies a Déu, molta clientela, sabem tota la seva vida. Ja són amics, tant de mon pare, que duen tota la vida, com allò que m'han vist créixer. I nosaltres el que intentem també és fidelitzar el client, que se sentin com a casa.
De què te sents més orgullós?
Jo, de lo que t'acab de contar, de lo que t'acab de dir, que a lo millor un client... Jo el que més m'agrada és que tenim un parell de clients que són de Santanyí, de Pollença, un de Vinyàlic, que venen a posta només per tenir-se el pel. Tenguem 200.000 peluqueries que poden anar a de vora. I venen només per nosaltres i... Ha d'haver algo més que sigui per escorte de pel.
Idò, Joan Andreu, que fa feina a la perruqueria Joan Àngel de Palma, molt a prop de Joan Miró, de Gomila. Volíem romantitzar aquesta part, no?, aquesta segona part de l'entrevista, perquè s'ha escrit aquest llibre parlant de la perruqueria, de com era la perruqueria, tant d'homes com de les dones, com ha evolucionat en els darrers 70 anys. Te volia fer una darrera pregunta. Com esperes que siguis la perruqueria quan facis feina, quan ja estiguis tot sol i diguis, mira, és que jo me queden encara 30 anys de feina. Com t'agradaria que fos la perruqueria?
Pues, sí, com tu has dit, romantitzant, jo m'agradaria que fos a l'antiga, però això no passarà. O sea, que tindrem que acceptar recte quan vengui.
I si és la màquina, màquina, i si no, tisora. No passa res.
I no queda altre.
Lo bo és que tu te'n vas...
Això tot depèn de les modes. A lo millor ara se torna, que estic veient que està canviant ara una moda que se torna a polar pel llarg i tornem a la peluqueria antiga.
El que ets segur...
A lo millor d'aquí 20 anys.
Sí, no, digue.
Torna aquesta moda. Això són modes.
El que ets segur és que si no sou... Calvos com una bolla, com un pont de porta, que també, més o manques tots ens podem arreglar, llevat d'aquestes persones que, per desgràcia, no tenen cabell, és una cosa que tothom sempre necessitarà abans o després, un perruquer, això està clar.
Sí, això és així.
Joan Andreu, moltes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida.
Moltíssimes gràcies, Juanmi.
Una ferrada, bon dia.
Una ferrada.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
IB3 Ràdio és diversió.
Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. La Gran Vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
Idò, són les 9 i 39 minuts d'aquest diumenge 5 de juliol i avui molta de gent que mos està escoltant ara mateix se'n va a direcció a les piscines, a les platges d'arreu de les Balears perquè arriba una nova edició del Mulla't per l'esclerosi múltiple. Per això, aquesta campanya que impulsa Abdem, com deia, mobilitza totes les piscines i platges d'arreu de les illes per donar visibilitat en aquesta enfermedad. Per això volem parlar amb la presidenta d'Abden, Cristina Díaz, perquè mos conti com està i, sobretot, cap on va. Quina piscina se'n va la presidenta? Bon dia.
Hola, buenos días.
Cristina, cap on vas?
A Porto Cristo.
A Porto Cristo, molt bé. No te'n vas enfora, eh? No hi ha res que dir.
No, no, aquí cerquita de casa me voy.
Ah, clar, te toca a tu prop. És que, clar, és que som sí, d'aquesta sí. Zona de Riguem, mos parell com tot enfora.
No, no, però hay que ir.
Escolta, Cristina, quantes piscines, platges d'arreu de les Balears s'han sumat en aquesta campanya que començarà ara d'aquí a res, a uns minuts?
Sí, pues este año tenemos 39 puntos de baño, 7 playas y el resto todo piscinas.
Mare meva, molt bé, no? És a dir, és una cita que la gent no falla cada any, no?
No, la verdad es que no, estamos muy contentos porque se suma muchísima gente y al final ya hace más de 30 años que se celebra este evento y se ha consolidado, la verdad, como un evento solidario que casi todo el mundo conoce. Y estamos muy contentos y seguimos sumando más cada año.
Bueno, contamos, Cristina, ¿quién es el principal objetivo de Mulla't por la esclerosi?
Bueno, realmente esto nace para sensibilizar a la sociedad un poco, ¿no? De realmente qué es la esclerosis múltiple, darla a conocer y recaudar fondos un poco para los usuarios que tenemos y poder dar servicios a toda la gente que sufrimos esta patología.
I com funciona? Perquè, és a dir, quan tu vas i participes, diu, vinga, jo vaig a la piscina, a mi tir, com funciona aquesta recaptació d'ingressos?
Bueno, realmente participar es gratuito. Uh-huh. Es un modo de sensibilizar a la gente y ver qué es la esclerosis múltiple. Pero sí que es verdad que en cada punto de baño tenemos un merchandising con el que se puede colaborar y con esto recaudamos fondos para los servicios, para la asociación y dar servicios. Sí.
Ay, Ana Morafu.
Destinar la recaudación del Mulla't a un proyecto que tenemos en mente hace tiempo, pero no habíamos llevado a cabo y estamos intentando poner en marcha, que es tener una unidad básica de servicios en la part forana.
Cristina, bon dia. Te volíem demanar també per aquests serveis, no?, que són molts, perquè hi ha encara molt de desconeixement sobre aquesta malaltia. Quins són els serveis que ofereix Abdem, que la gent hauria de saber?
Pues tenemos un poco servicios multidisciplinares, tanto logopedia como terapia ocupacional, fisioterapia, psicología, todo un poco lo que es necesario para una persona que tiene esclerosis.
El diagnòstic precoç és important. En aquest sentit, vosaltres com podeu col·laborar amb les famílies?
Es verdad que hace tiempo teníamos, nosotros siempre hacemos un poco hincapié en ese sentido de que es importante un diagnóstico precoz para la evolución de la enfermedad, porque el problema que veníamos teniendo es que costaba mucho diagnosticar la enfermedad porque tiene una sintomatología muy amplia y se podía confundir con otro tipo de enfermedades. Entonces, una vez estaba diagnosticada, quizá ya demasiado tarde para paliar los síntomas que tenía o las secuelas, mejor dicho, ¿no? Entonces, un diagnóstico precoz siempre ayuda a que la enfermedad se desarrolle un poco más lentamente o atajar mediante algún tipo de terapia para que la enfermedad no llegue a desarrollarse o no desarrolle una discapacidad tan grande.
Cristina, per la meva part, una darrera qüestió. Els voluntaris són molt importants. Quina importància tenen aquests voluntaris?
Imprescindibles. Sin los voluntarios la campanya no seria possible.
Escolta, Cristina, pacient que mos està escoltant, tu que te sentim que vas de camí cap a aquestes piscines, la gent que mos escolta, de quina hora podem anar a mullar-nos per l'esclerosi múltiple?
Pues la mayoría de puntos están de 10 a 2 de la tarde, pero sí que es verdad que hay un par de puntos que están por la tarde, como Santa Eugenia, por ejemplo, pero yo les invito a que miren la página web de APDEM, ahí tienen todos los puntos de baño, los horarios, etcétera.
Perfecte. Idò, Cristina Díaz, presidenta d'APDEM, mulla't per l'esclerosi múltiple un any més amb aquesta iniciativa que, com tu bé dius, és tot un èxit. Així que moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. I des d'aquí, des de la ràdio pública, ja sabeu, quan s'hagi de fer difusió de qualsevol campanya, aquí hi som. Gràcies de veres.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, adeu.
Gràcies, adiós.
Les 3:30, les festes del poble, en aquesta hora ara tot ja me sobra. Vaig a darrere i després me retir. El tercer grup de verbena tocava, el xipiron per tercera vegada. Ara sí que era hora d'anar a dormir. Cop el grup va canviar de cançó i just davant jo tovallant un racó i mentre sonava la per on començar. M'acosta un poc com qui no vol la cosa, molt poc a poc intentant no fer nosa. Me tremolaven els peus i ses mans. I en el moment que te vare girar, va fer un bot i el món se va aturar. I mentre sonava
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. I
IB3 Ràdio és diversitat.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. Fins a les 12, escolta La Gran Vida.
I ara sí, ràpidament, anem amb Julio Bastida, el delegat d'Hockey Diario a les Balears, per saber què passa en el món, en el nostre món. I hem de començar per un tema que ja té lita. Julio, molt bon dia, com estàs?
Què tal? Bon dia, com estàs?
Beníssim, beníssim. Gràcies per estar amb nosaltres. Sé que tens vacances i avui no pots estar amb nosaltres aquí a l'estudi, però te sentim superbé i amb ganes de conèixer les darreres notícies, com sempre, que mos dus, i a més les contes d'una manera que la gent ho entén perfectament. Hi ha un tema que
tu
jo...
Que tenim, tu saps que sí. Els periodistes tenim vacances... Però bé, sí. Sempre estem de guàrdia, eh?
Sempre, sempre. Tu sempre estàs de guàrdia, de fet, sempre estàs
sempre,
allà...
Sempre, 24 hores, 24 hores.
Ara podria passar qualsevol cosa i mos ho contaries en directe, no?
T'ho contaria perquè... en directe, no t'ho preocupis.
Perfecte, ho dic perquè així ja aprofitam. Mem, els acusats de torturar un home amb discapacitat a Mallorca i que, a més, varen tatuar penes a la cara d'aquest homonet, no aniran a presó.
Sí, mira, això és un cas que va succeir l'any 2021... I va ser un cas molt sonat perquè va sortir a nivell nacional, inclús televisions internacionals se varen fer ressò d'aquest tema. I és que a Manacor, a Mallorca, el que va succeir és que 7 joves se varen juntar per fer un repte viral que se volien fer, era un concurs, canvia tu look o destrozame, s'ha de dir així, el repte, en el que aquest jove, que té una discapacitat d'un 38%, i a més jo he xerrat amb ell, i basta xerrar amb ell 20 segons per saber que no ho és tot, o sigui, és així, o sigui, basta xerrar 20 segons per veure que aquest home té una discapacitat importantíssima. Què és el que va passar? Doncs pues que aquests joves, ell, el jove que volia pagar 3.000 euros a els 7 joves, si li feien, per dir-ho de certa manera, aquest repte. Li havien de canviar, li havien de tatuar un pene a sa cara, li havien de tatuar escenes eròtiques a s'esquena, li havien de sellar els llavis en superglú, li havien de cosir els dits dels peus, coses d'aquestes de sadomasoquisme i de brutals d'aquestes. Que tot això és il·legal, però molt més si, a més, la persona que ho tens davant és una persona amb discapacitat. Per tant, imagineu el que va passar. Va sortir per tot el món aquesta notícia i la fiscalia, en aquests 7 joves, perquè són 7 joves pijillos que tenen dos vets de famílies, o sigui, ells ho volien vendre com una gamberrada, però això no és cap gamberrada. Això, evidentment, és un delicte, perquè no se pot fer. La fiscalia demanava 31 anys de presó. Però ara resulta que arriba això a l'audiència i abans de que arribi a judici, arriba en un pacte. I el pacte és el pacte de la vergonya. Tots aquests joves, els 6-7 joves, hauran de tenir una condemna de 5 mesos de presó. És a dir, que no entraran, no entraran. Cap d'ells entrarà. A més, un curs de sensibilització, o sigui, res, i un parell de treballs per a la comunitat. A més, d'indemnitzar de 8.000 euros a la víctima. Això és el que és un escàndol, i és un escàndol per tres bandes, eh? I aquí vull que... Clar. Un, per jutge, que ha autoritzat això. Dos, per la fiscalia, que ha autoritzat això. I tres, per la acusació particular per la defensa de la víctima, que també ha acceptat, perquè si aquesta persona no ho hagués acceptat, això hagués anat a judici. El que passa és que, evidentment, s'han estimat més cobrar indemnitzacions, i no sabem si han cobrat alguna cosa més per darrere, però això, indemnització oficial és aquesta, i això és el que no se pot permetre de cap de les maneres, perquè a la gent li donem un missatge, enviem un missatge a la gent que ens està escoltant, de que tot vale i de que la justícia no és justícia. Per tant, crec que és un toc d'atenció, una reflexió, que això s'està fent en els corrillos judicials, tothom en parla d'aquest tema, i tothom diu que això és una autèntica vergonya.
El maltractament és una vergonya, ja és un delicte. Maltractament a una persona discapacitada, jo no sé com se li pot anomenar, però és un verdader desgavell. Crec que
més o menys tothom... Li van cosir els dits dels peus.
Sí,
i li van sellar els llavis en superglú.
I si hi ha gent
en
pasta...
I li van tatuar un pene a la cara.
I en té 8.000 euros entre tots, i no res, per gent que té dobbers i que se n'anirà de rositas. Anem amb un altre escàndol. No sé si és més divertit, més simpàtic, però bueno, ja les veurem de tot colors. Els camells d'Eivissa, camells, repartidors de droga d'Eivissa, diguem, ara s'han passat en el transport públic, és a dir, van en taxis i BTCs per vendre les drogues. Ja van amb Uber. Com és això?
Correcte. Hem de dir que sempre hem de, i això ho hem de tenir ben clar, que els delinqüents, els lladres, tota la delinqüència en general, sempre va una passa per davant de les autoritats. Sempre. Són els millors. I ho hem de reconèixer. O sigui, jo sempre dic, quan una persona fa les coses ben fetes, s'ha de reconèixer i són uns genis. I amb això són autèntics genis. Mm. Tu saps que quan la policia sospita de cocú, el primer que fa és que te pinxes el telèfon i després te posen seguiments en el teu cotxe, les balizes, te posen seguiments i en el GPS, te posen localitzar. Quina és la millor forma de que no te localitzin? Utilitzant vehicles públics, perquè no li posaran una balisa i cap jutge autoritzarà a un VTC, a un Uber, ni tampoc a un transport públic d'Eivissa, de CMT. Per tant, què és el que fan? Tu comanes les substàncies estupefent, ho fan amb una sèrie de còdits, i els camells, els venedors de droga d'Eivissa, que estan, tot repetir, una passa per davant de tothom, el que fan és que te l'envien a través de CMT o a través d'un VTC, a través d'un Uber. I sempre, clar, en el principi tothom deia, a lo millor aquest Uber sí que se pot encalçar perquè sempre és el mateix, que reparteix. Doncs pues no és el mateix. Utilitzen Ubers aleatoris. I no saben exactament el que tenen. O sigui, s'apuja una persona allà, se'n va cap a un destí, entrega la droga i se'n torna.
Estem parlant d'Ubers en llicència, no parlant de cotxes que se fan passar per Uber.
No, cotxes en llicència.
Cotxes en llicència d'Uber, de veres.
L'aplicació, treus un viatge, te'n vas cap aquí i tal. Això sí, una cosa important. El client ha de pagar l'Uber.
Això. Sí. Clar, tu el pagues abans. A més, normalment el pagues abans, no?
Sí, el que passa és que tu ja saps la quantitat i quan t'arriba el venedor, el que fa és que te cobra la substància estupefent que t'ha venut, més Uber.
Molt bé, si un 2x1, i què vols?
D'astre.
Un colombià resulta que va a l'autobús, no? I li ha d'anar per pegar ganivetades a un altre passatger perquè tenia la música molt alta.
Ah, mira.
Tenim 2 minuts per explicar aquest desastre.
Carrer Manacor de Palma, la línia 7 que va cap a Son Gotleu, i tenim allà un colombià que anava amb bufanda del Barça, que això és un detall molt important, perquè a 40 graus que fa un colombià amb una bufanda sigui del Barça o del que sigui, amb una bufanda dins el bus.
Amb una bufanda en general, sí. No és cosa del Barça doni més color, no?
No, però el detall important. Era una bufanda del Barça. Perquè, a més, ho dic perquè ho reflecteixen damunt la testa policial. Què passa? Que aquest home anava en el bus, sabeu que bo una altra persona que se pensa la policia, que la coneix, i du la música molt alta, comencen una discussió i acaben a ganivetades. I li dona 2 ganivetades, ho deixa ja, estàs en terra, en el bus, i surt del bus i se'n va tranquil·lament. La Policia Nacional va anar Ho va encalçar, va fer una batuda per sa zona, ho va, en un carrer molt pròxim, ho va aconseguir detenir i està detingut per un delicte de lesions greus. Atenció, perquè la declaració d'un i la declaració de l'altre, víctima i agressor, coincideixen que la discussió era per un tema de sa música. Això és el que ha quedat reflectit, però també t'he de dir que els grups d'estupefaents sospiten que hi ha qualque cosa més.
Estic segur i crec que tothom coincidirà en jo que el problema no és la música, el problema no, ni tan sols és la violència que du la persona de dins. El problema és què fa la gent amb un guinevet. Quan tu vas en el carrer amb un guinevet, és perquè estàs preparat per matar, per assassinar, perquè ets una mala persona, perquè ets un delinqüent. I això és el problema d'aquesta societat. Que anant pels carrers enguinevats. És que és vamos, de locos.
També, l'explicació que jo he demanat i m'han donat una explicació policial en aquest tema, és que m'ho estem globalitzant i el que són les... pràcticament tots el món sud-americà, sempre, no només per atacar ningú, són molt donats a dur ganivets i armes damunt, sempre. O sigui, els bons i els dolents. No, i, ja. I clar, evidentment, tot el que és aquest món sud-americà sempre van armats i quan hi ha registres i quan hi ha operació policial o registres de cotxes, sempre troben moltes armes. Que dic, no és dolent, perquè és un costum que tenen ells, el que sí que és cert que hi ha molta gent que l'aprofita per fer malifetes.
Ja, jo no estic d'acord, però bueno, això és un punt de vista. No, també
jo t'he dit la versió, l'explicació policial.
Sí, sí.
Jo aquí ni en dissort.
Gràcies, Julio. Res, mos queden 15 segonets per arribar a les 10. Mos escoltant la setmana que ve amb més coses i sempre interessants.
Feis molta bonda, que jo me'n vaig a la playa.
Perfecte, aprofita-la.
Vinga, vagi bé.
Gràcies. Avui, tornem a la... després de Pujat i Horari. Fins ara.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.